Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. Abans de seguir a la Fórmula Estel, amb naturalment Doctor Pros, fem un repàs per les notícies. El portal Moncloa.com publica converses d'una reunió que l'excomissari José Manuel Villarejo i María Dolores de Cospedal van mantenir a la seu del PP quan ella era secretària general del partit. En aquesta conversa també hi era l'empresari Ignacio López del Hierro, marit de Cospedal. Era el 2009, el cas Gürtel ja havia esclatat i Cospedal volia saber de primera mà quina informació tenia la policia espanyola. A les converses s'explica les precaucions que es van prendre per evitar que Villarejo fos vist a la seu del PP. Tot apunta que aquesta és només la primera d'una sèrie de gravacions que s'aniran penjant al portal Moncloa.com. Precisament avui, el secretari d'Estat de Defensa, Ángel Olivares, compareix al Congrés per uns àudios de l'excomissari José Villarejo. En política catalana, la Guàrdia Civil implica Jordi Puigneró. L'activació del web de l'1 d'octubre conclou que el conseller de Polítiques Digitals i Obres Públiques, quan era secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, va desobeir reiteradament els mandats judicials després que es tanqués la pàgina del referèndum. Puigneró va ser citat com a investigat el mes d'abril i es va acollir el seu dret a no declarar. Ahir va reaccionar a la notícia i va dir que votar no és un delicte i lamenta que l'Estat manté la repressió i la persecució política. A més, en clau religiosa, us expliquem que la vicepresidenta Carmen Calvo va comunicar al secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, que el govern espanyol vol modificar el Codi Penal perquè els abusos sexuals no prescriguin. Ahir va haver una trobada oficial al Vaticà, i és que a Espanya aquest tipus de delictes prescriuen entre 5 i 15 anys després que la víctima sigui major d'edat. I en agenda, us expliquem que avui s'inaugura l'exposició Imatge i Semblança al Museu de Montserrat i que se centra en Salvador Joan Pere, un destacat escultor de l'escena artística catalana. Fins aquí les notícies, moment de naturalment Doctor Pros.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
Què tal? Benvinguts una setmana més a Naturalment, Doctor Pros, l'espai on xerrem i parlem de teràpies naturals i on ens aprofitem precisament de tota l'experiència i la trajectòria del doctor Miquel Pros. Doctor, benvingut.
Hola, què tal?
Gràcies. Doncs mira, jo encostipada.
Ai, sí, ja he sentit aquí un... no?
Sí, aquesta veu de nas.
Però per allà dintre també he sentit alguna cosa, eh?
Jo crec que aquí estem tots, tota la ràdio està encostipada en si ja.
Una mica tocadets, no?
Mira, la Carme diu que no. La Carme ens diu des dels estudis que no, que ella no, encara no ha caigut.
Perquè ella deu fer cas als principis, no?, filosòfics, teòrics i pràctics del doctor Pros, no? Segur que ho fa, segur que ho fa.
I el tècnic també, el Toni Huguet també ens està dient que sí, que ell també. Tu també neteges el nas, Toni, cada matí? Ah, així m'agrada, així m'agrada. Doctor, doncs jo volia aprofitar la secció d'avui, l'espai que tenim avui, perquè precisament amb l'encostipat que m'ha agafat aquest cap de setmana, que amb aquesta pluja que ha fet i aquest fred, gairebé no he sortit de casa, he pensat, fes cura, Bet.
Sí, que ja veig que m'ha vols plantejat, vols estalviar una consulta mèdica,
tinc
no?
Tinc un examen aquí, exacte.
Vol proposar, vol aprofitar exacte. De la confiança, no?
Bueno, et comences a pensar on comença, on acaba un refredat i comença una grip, on acaba una sinusitis, la bronquitis, què és? Quina... Perquè sempre sentim moltes coses. Aquest matí, per exemple, el cambrer que em posava el cafè em deia porto 20 dies amb bronquitis i amb l'inhalador i no m'aconsegueixen treure. On acaba una bronquitis? Què és una anòsmia? Tinc una... tenim, jo crec, tot un mar, tot un llac de noms al cap que a vegades no sabem exactament què volen dir. Comencem potser per un refredat. No?
Vull dir, un mar, no? Un mar sí? De coses. Un mar,
de noms, de conceptes, no?
Un mar de mocs, jo diria.
Un mar de mocs, sí,
estem,
senyor.
Estem immersos en un mar de mocs, és veritat. I enguany, aquest any, la cosa, com que ha vingut tan sobtada, la gent sí, clar, s'encostipa, no? Que, en realitat, un encostipat, si el sapiguéssim portar, i d'acord amb el que nosaltres expliquem, la nostra filosofia de la medicina natural, podríem dir que un encostipat, a vegades, no és res més que un intent del propi cos de lliurar-se d'aquell com que està dintre que molesta. Perquè tu, Bet, si no... aviam, aquesta vegada tu has agafat... estàs una mica encostipadeta, però és una coseta.
Sí.
Perquè segurament, com que a partir del moment de que tu vas passar per la consulta i et vàrem explicar i et vàrem ensenyar a rentar-te el nas amb aquest spray d'aigua de mar i tot el que es fa a la consulta, doncs potser ara ja no seria un encostipat, seria un encostipassàs, no?
Exacte, sí.
Seria, o vet a saber, potser seria una grip ja, no? I en canvi ho estàs passant d'una forma molt lleu, no has fet baixa, has pogut vindre
no,
a treballar...
No, és un encostipat més tou, diríem.
Molt bé, molt bé. Doncs també hauríem de contemplar això, que un encostipat sovint, des del criteri de la medicina turista, no deixa de ser una crisi, no?, de neteja. El que passa que, és clar, quan això es porta malament, és a dir, quan hi ha un... Clar, aquest encostipat, evidentment, es pot transformar després en una tos crònica, no?, amb allò que tens enganxat aquí al coll, o amb una bronquitis, o amb una anòsmia, que és una pèrdua d'olfacte, o una egèusia, que és la pèrdua de sabor, no?, perquè quan
fins
els mocs... Clar, quan aquest mar de mocs, no?, es posa en dansa, bueno, ja et pots començar a preparar, eh? Clar, si nosaltres actuem deixant que el cos respongui d'una forma natural, espontània, sense fustigar-lo massa, perquè el moment en què la cosa es complica i aquest encostipat acaba, doncs, pot anar cap a una otitis amb els nens, no?, o un mal de cap, d'aquests mal de caps, perquè hi ha un cap congestionat, és que tinc el cap ocupat, doctor, tinc el cap... que, bueno, amb una pesadesa, tot això és aquest mar de mocs que es posen en dansa, que tot això es pot transformar en un asma més endavant.
Però a l'encostipat parlem d'un virus o una bactèria.
No, a veure, hi ha els encostipats, aviam, quan diem un encostipat banal, en realitat pot respondre a moltes coses, no? Però un encostipat mal curat llavors pot portar-te amb una grip. Llavors diem, la grip, doncs hi ha una acció vírica. Però a veure, anem en compte. Estem parlant sempre, totes aquestes entitats que tu ara has anat enumerant, no? Digues, encostipat, tos, sinusitis, pòlips nasals, pòlips, pèrdues d'olfacte, pèrdues de sabors, otitis, asmes, acúfens, sorolls a l'orella... les amigdalitis, les angines, no? Inclús conjuntivitis, és a dir, problemes oculars, sí, derivats de tot el que ara explicaré. Al·lèrgies, els carnots. Diu, aquest nen l'hem d'operar d'amígdales, però també aprofitarem i operarem els carnots, no? O aquelles faringitis, afonies, rinitis, la pèrdua d'audició, pneumònies o pulmonies. Tot aquest sidral de coses que realment espanta té molt a veure amb aquest mar de mocs, que en les cavitats nasals aquests mocs, si els gestionem malament, acaben naturalment donant pas a això que tu plantejaves de virus. És a dir, això es converteix en un caldo de cultiu. En aquest, clar, la humitat que hi ha aquí dintre, la complexitat anatòmica, tu estàs veient, amb aquest, tu has vist el llibre meu, sí, de mocs fora, on sí, hi ha un disseny de l'anatomia de les cavitats nasals, que és d'una complexitat brutal. Jo sempre dic que hi ha més forats en aquí dalt que catacumbes a Roma. és que és veritat, és enorme aquesta complexitat anatòmica. Llavors això predisposa a que els mocs no drenin, que els mocs no flueixin. Si tenim...
S'estanquen, parlaríem de mucositat estancada.
Ni més ni menys, és a dir, si partim de la base de que els adults fabriquem poc més o menys un litre de mucositat diària, no? On va parar aquesta mucositat? Per tant, aquesta mucositat crònicament instal·lada a les cavitats nasals fa que tot això es converteix en un caldo de porqueria. Virus, bacteris, fongs... Llavors, no hem d'anar a buscar els gèrmens a fora. Diu, no, és que enguany, quantes vegades hem sentit a parlar, diu, s'ha tancat una escola a Bressol perquè s'han donat 3 casos de meningitis, mm-hmm, per exemple, no? Bueno, i és que la meningitis, el meningococo, ve del Marroc o ve de Mèxic, perquè a vegades així ens ho fan creure.
Sí.
Escolta, no. El tenim més a prop del que ens imaginem, no? És a dir, és aquest caldo de cultiu que, doncs, finalment ha donat pas a una quantitat de flora i fauna. Fixa't, ja que parlem de flora i fauna, això ens porta a pensar la flora i fauna a nivell intestinal, que té molta importància. És a dir, avui se sap la importància extraordinària que té, doncs, tot aquest espai que és el budell. Però sí, és que, clar, parlem del budell i ens oblidem d'aquest altre espai que està precisament a l'altra punta, no?, del cos.
Del trajecte.
I que té una importància immunològica cabdal brutal, que és tot aquest espai de les cavitats nasals. I amb, uh-huh, això aquí hem d'afegir, doncs, les amígdales, tot aquest espai limfàtic, les amígdales palatines, faringes, les linguals, aquí hi ha... Això en medicina s'estudia, quan s'estudia, el metge parlem... aquí hi ha seguit un reguitzell d'espai limfàtic, que és el famós anell de Baldeyer, uh-huh, que no hi donem massa importància i, en canvi, la té. I nosaltres, els metges que practiquem la meva especialitat, li donem una importància cabdal perquè és el primer mecanisme pel qual el cos avisa de que hi ha una amenaça o un perill, és precisament la resposta limfàtica de tot aquest anell de Baldeyer, amb les amígdales faringes, palatines, els carnots, tot aquest historial. Tot això va lligat en aquesta àrea dels senos nasals, que si tu tens la prevenció, la precaució de netejar, com ho fem nosaltres, doncs segurament tot aquest llistat de refredats, acúfens, pèrdua d'audició, pulmonies o pneumònies,
sí,
tot això ens ho podíem estalviar. El que passa que, esclar, ens espantem, no? Llavors, tu, ja apareix una otitis, ja de seguida, doncs, a l'otorrino, ja comencem amb una sinusitis, amb els antibiòtics, tens una al·lèrgia, comencem amb els antihistamínics, que la cosa es complica, els corticoides, i això, en realitat, què fa? Cronificar la situació, perquè l'únic que fem és, bueno, mira, com un mal pintor, anar posant pegats a la paret, no?
Mm-hmm.
Malament, anem malament.
Clar.
Perquè això, clar, es n'hi ha cronificant, i llavors no dones espai ni possibilitat a que el cos s'expressi. És a dir, és com la febre. És a dir, el gran error que fem avui amb la febre és tallar la febre en sec. Quan parlem d'una grip que té una, pot tindre un origen víric, si nosaltres tallem aquella grip, aquella febre, un moment de... Això ja ho deien els grecs, vull dir que no ens hem inventat res nosaltres. Diu, quan hi ha un increment de la febre, diu, doneu-me un mitjà per provocar febre i curaré totes les malalties. És a dir, la febre té una acció antivírica. O sigui, la quantitat de gèrmens que podem s'eliminen gràcies a aquest increment de la febre...
És a dir, podríem dir que el cos genera la febre per matar la gent atacant.
És la seva defensa. I llavors, fixa't que avui la medicina... és un sense sentit, tot el que està passant. Això ens porta a pensar... És la medicina de l'absurd, perquè fer baixar una febre d'una forma artificial té unes conseqüències bestials. Perquè la febre és necessària, imprescindible, és una reacció biològica del propi cos per intentar anul·lar uns virus o uns gèrmens que, de no ser així, doncs, bueno, es poden transformar en tot aquest llistat de coses que acabo d'esmentar.
Sí, però suposo que és el mateix una febre de 38,5 que de 40?
Bueno, hi ha mitjans per fer-la baixar. És a dir, jo recordo, de petit, cap nano de la meva generació havia pres aquesta càrrega química que estan rebent els nens avui. Avui els nens els estem fumigant literalment en química. Nosaltres, per fer baixar una febre, doncs, escolta, una compresa, allò que tenies el mal de cap vol dir que la febre ja estava amenaçant, això que dius tu, estava en els límits. Bueno, però escolta, tranquils, una compresa freda en el front, una compresa en el pit, ens feia baixar la febre. És a dir, jo recordo que et posaven una compresa aquí freda i ja senties... Estem parlant de quan jo tenia 6 anys, 7 anyets. Tu eres superagradable, perquè aquell malestar d'una grip, que era un malestar de veritat, però és que el controlàvem a casa amb quatre coses senzilles. Fèiem, clar, automàticament, quan estàs en una situació d'aquesta griposa, no tens gana.
Exacte.
Perquè el cos el que fa és centrar tota la seva energia en intentar eliminar aquells virus que ens estan provocant aquella situació patològica. Bueno, doncs, escolta, que puja la febre, molt bé, però no la lluitis traient tota l'artilleria, la infanteria... No, per l'amor de Déu. És a dir, la febre, controlem-la, com t'explico, amb una compresa freda, que es canvia els 15-20 minuts, que surt aquella compresa, està calenta, la tornes a posar amb aigua freda, la tornes a escórrer, la tornes a posar aquí, i, bueno, fantàstic. Que no baixa la febre? Doncs vol dir que no t'espantis, una lavativa. Això, de nen, tots els nanos, torno a dir, de la meva generació, aquí no li havien posat una lavativa. És un estri extraordinari. Avui s'ha posat de moda la hidroteràpia de colon.
Sí, és veritat.
No? Qui més, qui menys, no? Doncs abans això era una forma... a totes les cases hi havia un estri per fer lavatives. Ja em truca una mare, està desesperada. Jo sempre els recomano de tindre a casa aquests estris. Avui dius, això és història. No, perdoni, d'història res. Avui els italians és una de les coses que ells tenen sempre a casa. A Itàlia sempre trobaràs avui, en aquests moments, la lavativa. Hi ha un estri que és de disseny italià, que és una cosa plegable, que es ven a les farmàcies. Doncs això jo ho explico en el llibre meu, Mocs Fora. En el Mocs Fora dono instruccions, perquè quan els pares es troben en aquesta situació, el primer que dic és, ja, no us espanteu, si no, no heu de córrer, bueno, apliquem el sentit comú. Que busquen el meu llibre, Mocos Fuera.
Clar.
Aquests dies va ser molt bo, perquè l'altre dia hi va haver una allau de trucades. No sé, perquè, clar, la gent, tothom busca desesperadament la situació. I la gent, si ara jo et pogués llegir tot aquest plec d'històries clíniques d'aquesta setmana, coincidint amb aquesta entrada sobtada de fred, ens porten a aquestes situacions, la gent tenen pànic perquè la majoria d'aquestes històries clíniques són gent que quan agafen un constipat, aquest constipat el pot durar tot l'hivern.
Això li anava a preguntar jo. Gent que, allò que diem, tinc un constipat mal curat. A què ens referim?
Sí, clar, perquè no està resolt. És a dir, és un constipat que s'ha anat cronificant precisament per males atenció, per mals consells, o sigui, els mals consells o males pràctiques mèdiques, o per fer aquelles coses que no has de fer. L'altre dia hi va haver una allau de trucades perquè resulta que hi ha un programa a RAC1 de l'Elisenda Camps, no?, que diu Tot és possible, on es veu que hi ha algú no, que demana una solució. Per exemple, anava de bronquitis, mira, el que tu has dit abans, no?
Sí.
I llavors es veu que des de l'emissora diu, home, això nosaltres quan passa... Ah, no, llavors és un pacient que truca donar un consell en el que demana assistència mèdica, no?
Sí.
I llavors això que va bé, diu, home, diu, escolti, diu, això el pros ho resolt amb aigua de mar, o els balnearis prous, no? I llavors van... No, pros. Doncs hi va haver una allau de trucades. Per què? Perquè la gent estan literalment desesperats. Perquè, clar, els nens van d'un refredat a l'altre. Aquest refredat, llavors, una tos residual que no marxa.
Sí, perquè en els casos infantils veritat que es troba molta més recurrència, no?
I llavors, i això acaba amb aquestes otitis. Llavors, t'han d'operar. I nosaltres cada setmana evitem una, dos o tres cirurgies de drenatges òtics. Escolta, poca broma amb això, no? Un encostipat mal curat es converteix en una bronquitis, aquesta bronquitis es converteix en un asma, llavors aquesta gent es mediquen, bueno, de per vida, i així és com, doncs, tot un conflicte que es podria resoldre a l'infància es va transformant, fixa't bé, amb el pas dels temps, amb coses diverses. Un asma, després venen bronquiectàcies a l'edat adulta, una pneumònia, els nens passen d'un encostipat a una gastroenteritis perquè doncs se'n passen unes quantitats de mocs que venen carregats de gèrmens, no, de bacteris, de virus, vete a saber de, no? I llavors, és clar, tot això arriba a la penxolina i el cos ho treu en forma de diarrea. Llavors ja tenim el diagnòstic, una gastroenteritis. Vinga, doncs llavors comencem a medicar una gastroenteritis quan en realitat no és res més que una massa voluminosa de moc que va baixant a través del conducte digestiu i que el cos elimina en forma de diarrea, perquè no li interessa, clar, perquè allò li fa mal. O sigui, per això el cos té les seves defenses. O sigui, no hem d'anar tan de pressa a carregar-nos Tu, hi ha gent que tenen bronquiectàcies que estan cada mes fent un tractament d'antibiòtic.
Llavors, A veure com ho ha pronunciat.
Bronquiectàcies. La bronquiectàcia no és res més. Això és molt típic amb la gent gran, que precisament això, que gestionen malament el moc. Bueno, la bronquiectàcia és una cosa bestial. O sigui, la incomoditat del que pateix una bronquiectàcia, perquè representa que fa sobreinfeccions permanents al pulmó. Aquí va parlar una vegada la nostra farmacèutica, que és una veïna nostra, que li anaven a fer una lobectomia, li anaven a treure mig pulmó perquè feia pneumònies constantment. Cada mes feia una pneumònia. I es va plantejar a fer una lobectomia, eliminar mig pulmó, un lòbul del pulmó, que és on hi havia el conflicte. Esclar, mort el gos, mort la ràbia. Pues no, senyor.
Solució extrema, no?
Nosaltres li vam evitar això. Ara, el que sorprèn una mica, que el pneumòleg de turno, quan va veure que la seva pacient, que havia fet 6 i 7 pneumònies en un any i que li proposa una cirurgia i no la visita més, i quan la visita, què tal, com estàs, Pilar? No diem el cognom, eh? Ah, doncs molt bé, però escolta, tu no m'has preguntat mai més que per què no et visito ara cada mes o cada 15 dies? Per què no, ja no em dones antibiòtics? Em vas proposar una cirurgia. És a dir, ni la mínima curiositat de saber que la Pilar havia evitat una cirurgia. Una cirurgia, estic parlant,
sí,
eh?
Sí, sí, no.
Gràcies a l'ajuda de la medicina natural. I això, clar, fa que... És el que jo sempre explico. És a dir, per què arriba cada matí i arribem a la consulta, tu, amb aquella satisfacció? No, nosaltres no anem a treballar, tu. Anem a gestionar coses de conflictes d'una complexitat bestial que aplicant el sentit comú, aplicant els principis de la medicina natural, doncs resolem i evitem llavors que això es cronifiqui, no? Cosa que si tu comences, pues, això, amb una otitis, acabes més... Bueno, res. Per què veiem tants audífons al carrer, les pròtesis auditives? Pues perquè no sabem més, perquè la medicina no dona resposta a un conflicte que ha tractat des de la perspectiva nostra. O en comunió, que és el que jo sempre reclamo, e intentem amb la medicina, diríem, amb l'especialista...
Que hi hagi un diàleg, no?, entre podria, les dues disciplines...
Clar, podríem resoldre d'una forma molt més contundent i, sobretot, doncs, evitar que això es cronifiqués, perquè, ja et dic, tu comences als 7 anys, però és que és igual, arribes als 75 i estàs fotut de veritat perquè no s'ha sabut resoldre en el tram que li correspon, no? Sigui a la infància, a l'adolescència, a la tercera edat, avançada, etcètera, etcètera, i llavors, doncs, morim. Fixa quantes vegades s'ha donat el cas que vas a un hospital a visitar el tiet o la tieta que l'acaben d'operar i entres a l'hospital i al costat estàs tu d'esquena amb el teu parent, no amb la tieta, i a l'altre cantó hi ha un llit i sents... un soroll estrany que tu surts, infermera, infermera, que aquesta persona que s'està ofegant,
sí.
I l'estertor de la muerte, que és el moc, aquest moc, que és una bola de moc que tens aquí al coll, que...
Sí.
I t'acabes ofegant i mores. És a dir, morim amb el nostre propi moc. És gruixut, això, eh?
Abans de marxar, una última cosa que sempre, sobretot, passa a nivell infantil, suposo que, almenys jo, quan era petita, ho sentia moltíssims. Els carnots.
Sí.
Què són els carnots?
Bueno, és més del mateix, teixit linfàtic, carinyo. Teixit linfàtic.
Parlem del mateix.
Clar, parlem del mateix. És a dir, quan hi ha una hipertròfia, per exemple, de les amígdales i dels carnots, les amígdales faringes i palatines, doncs, per què? I els tonsil·litis, aquestes coses que a mi és curiós. Tu, també com ho confonem? Diu, jo trec unes coses blanques que fan una mala olor espantosa, que diu, són restos de menjar, sí, restos de menjar, punyetes. No, això són com terminals linfàtiques, on a través de la linfa nosaltres eliminem, drenem porqueria a l'exterior. No? Doncs això són aquestes coses que fan tan mal olor. Tot això és teixit linfàtic. És a dir, quan parlem de carnots, quan parlem d'amígdales, quan parlem de l'anell de Baldeyer, això si hi ha algun estudiant de medicina, que és un tema apassionant, aquest. És un tema apassionant per les repercussions que té en el sistema conjunt de defenses del cos. I, en canvi, doncs, fixa't que quan anem petits, les amígdales, els carnots, pam, pam, fora. O sigui, com si no serveixin per res. És heavy, la cosa,
Sí, sí, és veritat, jo recordo molt això, no?
Que heavy,
era molt típic.
Valorant això de, vinga, d'ensomni, la cirurgia. Escolta, la cirurgia sí, però quan realment convingui, tu.
Doncs, doctor...
He dit això.
Ha dit, el doctor Prost ha dit. Doncs avui ho deixem aquí, però no marxem sense recordar-vos el telèfon. Si voleu demanar cita al doctor Prost, al 93 212 1504. La consulta la trobareu al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Doctor, ens veiem dimarts vinent.
Sense mocs.
Sense mocs. Intentaré no fer aquesta veu de nas que tinc avui i que tingui una bona setmana, que no passi gaire fred.
Gràcies igualment. Bé.
Doncs això, ens veiem dimarts vinent. Que vagi bé.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.